Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre, amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades arribi als vostres receptors. Un equip que avui encapçala amb el Marc Pujol, amb l'ajut inestimable i, bueno, del Toni Olivella, s'ho van alternant, sabeu? Que van fent possible això, no? Que vosaltres m'aneu sentint i aneu escoltant aquestes explicacions sobre cinc efemèrides o cinc personatges o una barreja que cada setmana teniu aquí a l'antena de Ràdio Vilafranca. Després, quan jo acabo les explicacions, arriba el moment de la Goretti Martínez, que agafa aquests àudios i els penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè us sigui més fàcil consultar-los, tornar-los a escoltar, tornar-los a veure i fer el que us sembli. I tot això amanit amb què? Doncs, com sempre dic, amanit amb el complement indispensable de la ràdio, la música. I com que avui estem en els darreries ja del mes de gener, doncs hem buscat una cançó que parlés de gener i hem trobat un italià, el Sansu, que té una cançó que, naturalment, com que la canta en italià, no es diu gener, sinó que es diu Gennaio. Comencem, doncs, amb aquest Gennaio del cantant Sansu.
Spalle. Non avrei mai immaginato che se non fosse così bella non saremmo mai andati a prendere il tè. Con quel freddo che tira, con quel sorriso cretino che avevo io. Sta arrivando gennaio e lei guidava la moto dietro serrande abbassate. La vedo rigata dall'ombra e guardarla nuotare e baciare la mia solitudine e tutto quanto farma come onde e mi sento tremare. E il destino che decido io lo scelgo sempre male. Del mio 1,90 m e aspettavo soltanto che arrivasse il freddo e ti prendessi il mio male e ti prendessi il mio male e ti prendessi il mio male e ti prendessi il mio male. E l'autostrada è una macchia d'olio.
El 26 de gener de l'any 1918, el dia que a la localitat romanesa de Scornisepti neix el que serà el dictador màxim d'aquell poble durant bastant de temps, Nicolau Ceaușescu. Nicolau Ceaușescu era de família camperola, va abandonar els estudis, la família era molt humil, a quart de primària per ajudar els pares. Se'n va haver d'anar, quan ja era una mica més gran, se'n va haver d'anar a buscar-se la vida a Bucarest i allà va entrar a les Joventuts Comunistes Romaneses l'any 1933. Quan arriba la Segona Guerra Mundial i Romania és ocupada pels alemanys, ell naturalment es posa a favor del moviment de la independència, cosa que li reporta ser empresonat a l'any 1940 i estar-se a la presó durant 4 anys. Quan s'acaba la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, com que ell ha continuat mantenint la fidelitat al Partit Comunista de Romania, és elegit un dels secretaris del partit i també diputat a l'Assemblea Nacional a l'any 1940, i el 1948, vista la seva bona feina i les seves aptituds aparents, en principi, passa al Comitè Central del Partit Comunista Romanès, on el fan ministre o viceministre, més ben dit, d'Agricultura, i després ministre de l'Exèrcit, perquè ell, com que ha estat a la milícia, diguem-ne, està ja amb el grau de general. Haurem d'esperar a 1965 perquè el facin secretari general del partit i quan mori el president que fins aquell moment ha manat a Romania, el George Georgiou, el mes de desembre de 1967, ell arribarà a convertir-se en el cap d'estat de la República Popular Romanesa. Però ell té idees molt pròpies, no? Això d'estar sotmès al dictat de Moscou no li agrada, i el 1968, quan hi ha l'ocupació per part dels russos, dels soviètics de Txecoslovàquia, ell comença un allunyament de la URSS i es va apropiant a Europa i als Estats Units, establint-hi relacions diplomàtiques, cosa que els altres països comunistes no fan. Però bé, ell també, per altra banda, s'acostarà a l'ortodoxia una mica així estranya de Xina, la Xina comunista, naturalment, i també els moviments dels països del Tercer Món i la Iugoslàvia, que, com ja sabeu, hi ha el Tito i fan aquelles coses d'intentar separar-se de la mare Rússia, enfortint la seva projecció internacional. Internament, què farà? Doncs despotricar del règim anterior del George Georgiou aquest, rehabilitar totes les víctimes que havien hagut de les seves accions i aplicar una descentralització que, la veritat sigui dita, no té massa èxit. Mentre, això sí, augmenta el seu poder dintre del Partit Comunista Romanès i converteix Romania en una república socialista de presidència unipersonal, basada en ell, que és reelegit secretari general i que també col·loca la seva dona, l'Helena Ceaușescu, al comitè executiu, per fer una mena de, diguem-ne, de govern autoritari i totalitari, mentre inicia unes reformes d'industrialització i agràries que no acaben de funcionar. Però ell, com que està impressionat per el funcionament dels règims comunistes asiàtics, especialment el Mao Zedong, el que fa és desenvolupar el culte a la seva personalitat i a la seva dona, acompanyant-ho de la construcció d'edificacions megalòmanes que s'han de fer i que tenen un... i que tot plegat, com que apareix la corrupció, van debilitant l'economia del país, que acaba arruïnat i fa que ell comenci a perdre recolzaments de les forces armades i de la seguretat, perquè, a més, s'està produint tot això en una situació, estem l'any 89, que ha caigut el mur de Berlín, que la Guerra Freda doncs sembla que s'acaba, però ell, en canvi, es desentén de tot això. I quan el Gorbachev li aconsella que vagi amb prudència i tal en el 14è Congrés de l'any 1989, ell es passa la recomanació pel forro. I arriba el que havia d'arribar, evidentment. El 17 de desembre de 1989, mentre ell està de visita a l'Iran, hi ha una manifestació, es convoca una manifestació espontàniament a Timisoara i això desencadena la revolta popular. L'exèrcit, de moment, queda al costat del Ceaușescu, però no massa convençut. Quan arriba, quan torna el Ceaușescu al cap d'un parell de dies, convoca una manifestació de suport a la seva persona i a la de la seva dona, on que serà retransmesa per televisió en directe i on ell té previst fer un parlament. I quan comença a fer aquest parlament, el públic el comença a interrompre amb crits de fora Ceaușescu, que obliguen a tallar l'emissió de televisió i que fan actuar la policia. Curiosament, aquella nit mora, en circumstàncies un tant estranyes, el comandant en cap de les forces armades que li era fidel i, per tant, deixa camp lliure els militars enfrontats a Ceaușescu, que preparen, no hi ha dubte, un cop d'estat. Animats, convocaran marxes des de les fàbriques i cap al centre de Bucarest per l'endemà. I sí, sí, els obrers comencen uns aldarulls que suposen l'inici de la revolució. La policia, inicialment repressiva, atura les seves accions, és a dir, es queda quieta i espera que veure què fa l'exèrcit. L'exèrcit també espera que fa la policia i entre uns i altres, doncs el Ceausescu diu, escolta, millor que me'n vagi cap a casa i sí, sí, evidentment se'n va cap a la seva residència i llavors agafa l'helicòpter per anar-se'n cap al centre del país on els militars, no, però els que són la policia i tal, el recolzen en principi, però deixant terreny lliure el Front de Salvació Nacional de Ion Iliescu, que pren el poder. Ell fugirà, com dic, cap al centre de Romania, esperant que la seguretat, els membres dels cossos de seguretat personal el defensaran, però la veritat és que a les proximitats de la vila de Targovista tots l'abandonen allà al mig, es queda amb la seva dona només, és detingut pel populatxo, per dir-ho així, i jutjat immediatament en un judici que és retransmès i que acabarà amb l'execució immediata de Ceausescu, que, per tant, morirà el dia 25 de desembre de 1989. I com que Ceausescu, en la seva joventut, havia sigut una mica revolucionari i alegre, i a més es deia Nicolau, hem buscat una cançó que per que es dediqués amb algun Nicolau. Hi ha una cançó que l'hem posat algunes vegades aquí ja, del Gilbert Bécaud, que parla d'un Nicolà, que és un noi alegre, un noi tal, i ens ha semblat que com a contrapunt a aquesta biografia una mica turbulenta del senyor Nicolás Ceausescu podíem posar-la. Aquí teniu, doncs, Gilbert Bécaud i el seu Nicolà.
Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire pour aller à la guerre. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire. Nicolas, n'y va pas. Il faut semer le grain, couper les foins, couper le bois, au fond des bois, mirer les œufs, rentrer les bœufs,
panser les chevaux.
Il faut tirer le vin, porter le grain demain matin au vieux moulin des Olivettes et t'occuper de la petite Lisette. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire pour aller à la guerre. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire. Nicolas, reste là. Il faut tirer l'haricot, tirer de l'eau, prendre le temps de temps en temps de boire un coup de cidre doux,
panser les chevaux.
Il faut battre le beurre, battre le fer quand il est chaud et faire un saut aux olivettes pour te guiver de la petite Lisette. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire pour aller à la guerre. Nicolas, Nicolo, pour aller à la guerre, tu n'as pas ce qu'il faut. Il faut savoir viser, être avisé, savoir conduire, lire et écrire, faire des calculs sur le recul de ton canon. Il faut savoir monter dans un avion et en sauter à l'occasion comme une alouette et dire adieu à la petite Lisette. Nicolas, Nicolas, laisse les militaires s'occuper de la guerre. Nicolas, Nicolas, tu as bien trop à faire. Nicolas, reste là.
27 de gener de l'any 1896. El dia que a la localitat madrilenya de Carabanchel Bajo neix Agustín Muñoz Grandes, un militar espanyol que tindrà un paper molt important durant la Guerra Civil i també durant la dictadura franquista, en concret comandant la Divisió Azul durant la Segona Guerra Mundial. Però no ens anticipem. Ell és un noi de família humil que aspira, doncs, a pujar, a ser alguna cosa a la vida i que als 17 anys ingressa a l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo. D'allà es presenta i és designat o destinat al front marroquí que està en plena efervescència, on el noi destacarà el 1924 la retirada de Chauen i on serà ferit al pit greument per una bala a la desembarcament de Lucemes. Un cop proclamada la Segona República, l'any 1931, ell va pujant de graons i arriba a ser tinent coronel del cos de seguretat, rebent l'encàrrec de crear una guàrdia de assalto, que es deia a imatge i semblança d'altres països que ho tenien, i que organitzarà efectivament en 3 mesos i que estarà al mando del comandament d'ella fins a l'any 1935. Quan comença la Guerra Civil, tinguem en compte que ella tot això ho ha fet al costat, diguem-ne, al costat tradicional i republicà, intentarà fugir al començar la Guerra Civil, però quan l'any 36, però quan passa això el descobreixen i el posen a la presó a Madrid i el condemnen a 9 anys de presó per desertor, 9 anys que rebaixaran a 2.5 i que al final doncs l'indultaran perquè ell tindrà la maniobra o farà la maniobra de demanar el seu ingrés a l'exèrcit popular, és a dir, a l'exèrcit republicà. Tot i que quan li concedeixin i l'enviïn cap a València, ell, durant el viatge que farà el dia 21 de març de 1937, durant el viatge, com deia, s'escaparà i s'escaquejarà cap a la zona sublevada. Allà, doncs, saben de la seva vàlua i, per tant, el posaran a dirigir la segona brigada Navarra, que intervé a la batalla de Santander, el nomenaran comandant i el posaran a l'ofensiva d'Aragó contra les brigades internacionals. Ell serà un dels primers que entrarà a Catalunya, que arribarà fins al riu Segre i que allà farà, de moment, un front que, quan el posin al davant del cos d'exèrcit a Urgell, farà caure aquest front i continuarà avançant cap a l'interior de Catalunya. Quan s'acabi la guerra, el 9 d'agost de 1939, el Franco, que li deu bastantes victòries, el nomenarà secretari general de la FET i de les JONS en el seu segon govern, en substitució del Raimundo Fernández Cuesta, que li ha sortit allò gallito respondón, i col·locat en l'escalafó, diguem-ne, darrere de Ramon Serrano Súñer i de Pilar Primo de Rivera, en l'escalafó, com diem, de la FET i de les JONS, de la Falange. Ell llavors renovarà els càrrecs de Falange i fins i tot farà un pla intentant trobar la reconciliació nacional, és a dir, un pla que intentarà harmonitzar els partidaris de Franco amb els republicans, això sí, que no tinguin delictes de sang i que la Falange avali. El pla, però, el Franco ja sabem que no estava per aquestes coses, el pla fa figa i això fa veure que a Muñoz Grandes fa veure que no està d'acord amb el règim o que el règim no està d'acord amb ell i dimiteix el març de 1940. Llavors el nomenen cap de la comandància militar del camp de Gibraltar. Cap allà que se'n va i les seves simpaties pels nazis, que són conegudes, l'acosten amb els alemanys i mentre està allà, diguem-ne, amb conxorxa amb els alemanys, prepara l'operació Fèlix, que és l'operació que, en teoria, havien de fer entre els alemanys i els espanyols per conquerir la base britànica de Gibraltar, que, evidentment, no es farà. I no es farà perquè després de que els nazis hagin invadit la URSS el 1941, en Franco decideix crear una unitat de voluntaris que anirà a combatre allà. És la famosa Divisió Azul, que promociona molt el Muñoz Grandes perquè el Hitler li concedeix una entrevista allà a aquelles muntanyes, aquell refugi que tenia a les muntanyes, i allà el condecora amb la Creu de Ferro, amb fulles de roble, la més important que li podien donar amb un estranger, esperant, això sí, que Espanya doncs faci el pas i entri a la guerra, cosa que no farà, i que el Muñoz Grandes es confirmi com a successor de Franco, que en aquell moment ho sembla. Però llavors dona la casualitat, o es produeix un atac de banyes del Franco, que diu, ui, aquest m'està fent ombra, el destitueix com a jefe de la divisió aquesta, el fa tornar a Espanya, i quan torna a Espanya el nomena cap de la seva casa militar per tenir-lo a prop i poder-lo controlar. I fins i tot li dona una condecoració que és la màxima, la Palma de Plata, la màxima distinció falangista. L'any 1945 serà nomenat comandant de la regió militar de Madrid fins que el Franco formi el seu 8è govern i el cridi per ser ministre, perquè és el govern el govern que haurà de fer el concordat amb la Santa Seu, que haurà de signar l'acord amb els Estats Units, que haurà de concedir un indult per donar una millora de la imatge internacional, i el nomenarà ministre de l'Exèrcit amb el grau de capità general. Però és un mal administrador i aviat, el 1957, serà substituït pel general Barroso, mentre amb ell l'envien a l'Alto Estado Mayor, i allà que t'hi quedes. Fins que El 1962 serà nomenat vicepresident del govern en un moment en què el Franco ha tingut un accident de caça, està una mica fotut de salut i tothom diu, mira, ja col·loquen el successor. Però no és veritat, perquè el 1967, un cop recuperat el Franco, el farà fora i posarà l'almirall Carrero Blanco. Ell estarà per Madrid tombant amunt i avall fins a l'11 de juny de juliol de 1970, quan mori a Madrid després d'estar un any ingressat a l'hospital per insuficiències cardiorrespiratòries. I com que el Muñoz Grandes doncs, va ser el director, el jefe, l'amo, el coronel, digueu-li com vulgueu, de la Divisió Azul, hem buscat una cançó no massa recomanable per lo que diu, però que es dona una visió precisament de tot això, d'un cantant que es diu De Melo i que porta per títol Divisió Azul. Una cosa sí que us haig de dir, no li feu massa cas, no li feu massa cas, però mira, ens ha semblat que era un moment oportú per posar aquesta Divisió Azul del cantant De Melo. Aquí està.
Un ángel que va cabalgando, cabalgando con brío y valor, va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó. Primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor. Sus aguas que van a la Doga van cantando esta triste canción, canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor. Cuando Ebro avanza el enemigo y con vodka ataca sin valor, rasga el aire más fuerte que la metralla, las estrofas de mi cara al sol. Cara al sol, canción antigua y nueva. Cara al sol es el himno mejor. Cara al sol y morir peleando, que mi patria así me lo pidió. Si en la lucha yo quedara roto, marcharía en la legión de honor. Luceros formaría junto al mejor.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
28 de gener de l'any 1928, el dia que mora, a la Occitània francesa i a la localitat de Menton en particular, l'escriptor, periodista i polític valencià Vicent Blasco Ibáñez. Vicent Blasco Ibáñez, impulsor del naturalisme i del realisme en l'àmbit literari, era fill d'un matrimoni d'origen aragonès que tenia un comerç d'ultramarins a València. Va estudiar en aquella capital, es va llicenciar en dret per la seva universitat, però ja durant la carrera va començar a quedar presoner o estar enganxat per la seva vocació literària. Va col·laborar amb diverses publicacions, va escriure algunes obres literàries, però també va desenvolupar un activisme polític des de la mobilització estudiantil i amb unes clares connotacions antimonàrquiques. Bé, el 1887 es posa a dirigir un diari federal, La Revolució, mentre publica el seu primer llibre, Fantasies es deia, i guanya diversos premis en jocs florals, és nomenat vocal de la junta directiva de l'Orrat Penat i funda el seminari republicà La Bandera Federal. Tot això, com que no s'està de fer manifestacions públiques en contra del govern estable, poble de Cànoves del Castillo li suposarà que l'any 1890 sigui expulsat d'Espanya i exiliat a París durant un any. Tornat a València, doncs, serà nomenat president del regional del Partit Federal i es casarà. Però el 1894 hi ha una colla d'altercats a València perquè s'ha fet un... està programada una peregrinació ultra a Roma i tal. Ell intervé destacadament i la prudència l'aconsella marxar cap a Barcelona durant uns mesos. Quan torna, ja l'estan esperant, ell ve per fundar el diari El Pueblo, però el diari també serà denunciat i ell també serà denunciat i empresonat en tant que director del diari, però també en tant que revolucionari. Quan surt de la presó el 1896, és elegit president del Consell del Partit Federal que dèiem abans i dona un mitin, fa un mitin a València, està en contra de la Guerra de Cuba, que acaba de declarar-se en aquell moment, i això li pressuposa tornar a la garjola durant dos anys, que li commutaran a mitja condemna, li commutaran per el desterrament a Madrid i després, bueno, amb una amnistia li arreglaran. Consolidat políticament, ja entra a la política oficial i es presenta a les eleccions, essent elegit diputat per València, mentre, com dèiem, esclata la Guerra de Cuba i ell critica i, bueno, té tota una colla de coses. Però no abandona, tampoc abandona la seva activitat literària. És el moment que publica la seva novel·la, la seva mítica La Barraca, i fins i tot s'atreveix a fundar un partit, Unió Republicana Autonomista, i dintre d'aquest partit, doncs, manant amb una estratègia blasquista, ell mana, fa i desfà. El 1899 torna a ser elegit diputat, de fet ho serà diverses vegades, i va representant el seu partit perquè guanyi les municipals, i el diari El Pueblo, que ell havia fundat, és suspès durant un mes, l'any 1901, per ordre governativa. Torna a ser elegit diverses vegades i a la cinquena elecció que es fa, l'any 1906, té problemes de seguretat, perquè durant un míting és tirotejat i llavors se li encén el llum i diu: jo què faig aquí, la política, i decideix renunciar a l'acte de diputat i centrar-se en la literatura i en els negocis, perquè fa quatre viatges a Argentina intentant establir allà un imperi econòmic, però el que acaba establint és una ruïna econòmica que el porta a haver de treballar més, a haver d'escriure més per poder-se guanyar la vida i totes aquestes coses. Per sort, el 1917, Blasco Ibáñez es troba amb el cinema. Fa una versió, li encarreguen que prepari una versió de la seva novel·la Sangre i Arena, que en faran una pel·lícula, que triomfarà, prepararà una altra pel·lícula que és La Flor de Mayo, i a més anirà als Estats Units perquè les indústries cinematogràfiques el criden, perquè doni conferències i perquè prepari, i allà prepararà la versió cinematogràfica d'una de les seves novel·les més famoses, Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis. Però li queda allò d'haver estat en política des de sempre, i quan es proclama la dictadura militar de Primo de Rivera, ell es posarà ràpidament al costat dels intel·lectuals, ell ho és, de fet, que estan exiliats a París i que denuncien la situació política del nostre país. Escriurà un manifest, Lo que será la República Española, mentre es torna a casar i adopta la decisió de jubilar-se i retirar-se a Menton, a la localitat del sud de França, on un dia abans de complir els 61 anys, és a dir, el 28 de gener de 1928, morirà d'una pneumònia que s'agreuja per una diabetis que tenia. El 1933, uns anys després, dos anys després de proclamada la Segona República Espanyola, el govern vol tenir un gest amb ell, que tant havia contribuït a anar en contra del govern, diguem-ne, tradicional, i permet que els seus restes siguin tornats a la vila nadiva, tornats a València, des de Menton, fins i tot amb un vaixell oficial, i s'han rebuts pel president del govern, i col·locats amb un mausoleu que presideixen les escultures del seu amic Mariano Benlliure. I com que el Blasco Ibáñez era valencià i valencià de socarrel, doncs ens ha semblat important buscar una música que fos valenciana, també de Socarrel. Hi ha un personatge a València, el Pep Jimeno, anomenat així col·loquialment el Botifarra, que té una colla de cançons en valencià, d'entre les que hem triat aquesta La Murga del Dengue. No és una canció, no hi veieu significacions polítiques, però és una cançó que... Bueno, mira, ens ha fet gràcia i reivindica, amb ella reivindiquem la valencianitat d'aquest popular i famós Vicente Blasco Ibáñez.
Si vols que el diga lo que és el dengue, una xulla rostint se la trae en el ventre. Si vols que el diga lo que és el dengue, una rabosa blanca en el rabo negre. La filla de l'alcalde, la més grandeta, li aprofita el moño pa gran hereta. El fill de l'alcalde, el més major, li aprofita el moño pa espolsaor.
Ja ve la murga, murga del dengue, si vols curar-te no busques camelle. Passa la murga, mire un bot, i si no et cures deixa tindre tot.
A tu no t'ha picat el mosquí del dengue, tu tens molta calor, però això no és febre. Tu tens molta picor, però no és el dengue, arrima't un poquet i farem merengue. Et vas cremar la llengua escurant el caldero i avui t'has despertat demanant. Si et pica aquell mosquí, pregunta a la murga, que si canten tots junts trobarem la purga.
Ja ve la murga, murga del dengue, si vols curar-te no busques camelle. Passa la murga, vine un bot, i si no et cures de patir tot.
Si avui no pots dormir no serà pel dengue, serà que menges massa o que no menges. Li ve un altre mal olor, però no és pel dengue, és que porta esperant-te des del diumenge.
No et servirà de res dur la cara seta quan el mosquit et pica a buscar carneta. Això no és el mosquit, és la rantelleta que cada nit et roba la llumeneta. Ja ve la murga, murga del dengue, si vols curar-te no busques.
De gener de l'any 1891, el dia que a les illes Hawaii, en concret el regne, encara és el regne de Hawaii, la princesa Liliuokalani és proclamada darrera monarca d'aquest regne de Hawaii. La Liliuokalani havia nascut a Honolulu el 2 de setembre de 1838. Era el quart fill i la més gran de totes les noies dels dos darrers jefes, el César Kapakea i la Analea de Kakuai. Ja veieu que els noms no són europeus. Doncs era la més gran de les filles d'aquestes i que el 16 de setembre de 1862 es va casar amb John Owen Dominis, que seria governador de les províncies de Maui i d'Oahu, i que no va tenir descendència, per la qual cosa, doncs, quan va pujar a reina, la seva hereva va ser durant molts anys la seva neboda, Victoria Kakuari, que va morir, curiosament, abans que ella. Dic que allò de la reina perquè el 1881 el seu germà Kalakaua, que havia sigut proclamat rei i que era rei del regne de Hawaii, doncs va decidir fer un viatge per tot el món i a l'hora de marxar va voler deixar algú, era el primer rei que sortia de Hawaii, i va voler deixar algú que manés i va triar doncs la seva germana, la Liliuokalani, perquè ho fes, perquè durant un any estigués allà. I com que la noia ho va fer força bé, 10 anys més tard, el 1891, quan va plegar, va decidir que el succeís amb ell la Liliuokalani, i, per tant, aquesta va heretar el tron, com dèiem al començament, i va ser nomenada reina de Hawaii. Hawaii, que tenia una situació una mica peculiar, perquè sí, tenia un rei, tenia fins i tot una constitució, però era una constitució que no l'havien fet ni els hawaians, l'havien fet els americans i els europeus, que van trobar allà una terra bona per fer segons quins conreus, per treure'n beneficis amb el sucre i amb les fruites tropicals i totes aquestes coses. Quan la Liliuokalani va ser nomenada doncs amb reina de l'imperi, o del regne, no de l'imperi, del regne de Hawaii, va intentar treure aquella constitució que havien posat els colonos, no? I fer-ne un nou esborrany, perquè de fet els súbdits americans i europeus que feien negocis a Hawaii, quan es va plantejar que la noia aquesta volia suprimir el sufragi, clar, era un sufragi que els únics que podien votar eren els colons. Ja m'explicaràs, els originals d'allà i els nadius d'allà no podien votar. Llavors, els que deien, tots aquests súbdits i tal, diuen que no, que el fet d'haver acceptat el títol de reina ja abdicava virtualment i, per tant, no tenia dret a canviar la Constitució i que es plantejaven fer-la fora. Perquè, a més, els interessos comercials, allà ja va ser quan van començar a aparèixer els arancels, com que es havien eliminat els arancels del sucre al mercat americà, doncs el sucre hawaià, que fins aquell moment es venia molt més barat, doncs es va equiparar el preu del sucre extern i, per tant, Hawaii va tenir possibles amenaces d'empobriment de la mateixa manera que hi havia possibles amenaces d'annexió als Estats Units. Per tant, es fa tot el possible i, efectivament, el 17 de gener de 1893... la reina és derrocada, l'ambaixador dels Estats Units a Hawaii, John Stevens, fa que les tropes protegeixin els interessos yanquis i constitueix un govern provisional, el comandat per Grover Cleveland, que encarrega un informe que treu la conclusió de que el derrocament de la Liliuokalani havia sigut il·legal i li ofereix que torni a fer de reina, li ofereixen tornar a fer de reina, però ha de concedir una amnistia a tots els que fins aquell moment han anat en contra d'ella. Ella s'hi nega, amenaça amb tallar-los el coll amb tots, però, i vista la situació, el president Cleveland d'aquesta comissió que es havia creat allà a Hawaii envia un document al Congrés dels Estats Units demanant instruccions, es pot dir ben bé. El Congrés dels Estats Units canviarà d'opinió, demanarà al govern provisional de les illes que rehabiliti la reina, els colons, evidentment, s'hi neguen, el Congrés fa una altra investigació, no hi ha manera que ens en sortim, fins que el 4 de juliol de 1894 es proclama la República de Hawaii, és a dir, el que fan és suprimir la monarquia i deixar a la Liliuokalani doncs amb el càrrec honorífic, per dir-ho d'alguna manera. El Congrés doncs ho fa, el govern dels Estats Units ho reconeix ràpidament i la Liliuokalani el 16 de gener de 1895 serà detinguda perquè li troben armes de foc a la seva residència i la condemnaran a 5 anys de treballs forçats i a una multa que es commutarà a canvi de que es quedi a casa seva, que no faci nosa i que permeti que la República de Hawaii que s'ha creat doncs vagi avançant cap a convertir convertir-se en un mes dels estats dels Estats Units aquests. La reina presentarà una demanda, al final, bé, doncs, l'assemblea de Hawaii diu, bueno, va, donem-li una pensió anual i una plantació perquè pugui anar traient rentes i tal, i la noia residirà a Washington Place com una ciutadana més, fins a la seva mort per un atac de feridura a l'11 de novembre de 1917. Però, mentrestant, Hawaii serà annexionat als Estats Units i ella es dedicarà a fer prèdiques religioses i a cantar, com ara veureu. I dèiem que la Iwuakalani es dedicarà a cantar fins a la seva mort perquè, doncs, bueno, cantava, cantava, i a més va ser proclamada santa i tal. Per això hem triat aquí, hem trobat una joia aquí, una joia enregistrada, que és ella la que canta una cançó que es va fer famosa, que és Aloha De, Aloha Oe, que es va traduir també com Farewell to Thee, i que és una cançó hawaiana que va interpretar l'Elvis Presley. Però ens ha semblat més interessant posar aquesta versió en la que la princesa toca l'instrument i fa pública la seva faceta musical. Aquí la teniu. De gener de l'any 1937, el dia que neix a la capital o a la ciutat russa de Leningrad, Boris Vasilievich Spassky, que serà gran mestre d'escacs rus, encara que es nacionalitzarà francès al final, com veurem, i que és el desè campió del món dels escacs quan derrota a Petrosian a l'any 1969. El Boris Spassky era fill d'una família russa de Sant Petersburg que va aprendre a jugar als escacs quan només tenia 5 anys i durant un trajecte d'evacuació dels seus pares i de tota la família que va patir durant la Segona Guerra Mundial. Amb un viatge, mira, per les hores que tenia perdudes allà al tren, parats amb estacions i tot això, doncs ell anava aprenent a jugar a escacs. Als 10 anys ja va guanyar a un campió rus, el Mikhail Botvinnik, en unes partides simultànies que van cridar l'atenció del mestre Vladimir Zak, que el va agafar sota la seva protecció i li va començar i el va començar a millorar el seu estil i tot això. De jove, això sí, obligant-lo a entrenar molt. Molt. El noi havia de dedicar 5 hores cada dia, com a mínim 5 hores cada dia, als escacs. Això li va permetre convertir-se en el jugador més jove de la primera categoria soviètica i convertir-se en mestre d'escacs amb només 15 anys. Amb només 15 anys. A l'any 1953 va debutar internacionalment amb un torneig a Bucarest, on va quedar el 4-6, llocs, mentre la FIDE, la Federació Internacional d'Escacs, el proclamava mestre internacional. Dic això del 4-6 perquè quan tots aquests tornejos funcionen, un petit parèntesis, funcionen a base de tots contra tots. I, per tant, quan s'acaba cada partit, tu tens uns determinats punts. Això fa molt fàcil que es pugui empatar. I, aleshores, quan és l'hora de fer el rànquing, per compte de posar per ordre els jugadors, per comptes de fer allò, partits de desempat per totes aquestes coses, el que es fa és agrupar, i per això dèiem del 4 al 6, del 4-6 perquè del quart i el cinquè i el sisè havien tingut el mateix punt, la mateixa puntuació, i per tant se'ls hi dona la mateixa col·locació en el d'això. Això li va suposar que el fet aquest de ser campió del món júnior a Anvers, classificar-se pel torneig de candidats de l'any 1956 que es va celebrar a Amsterdam i que li va suposar que arribava a la categoria de gran mestre internacional en quedar en quarta posició, aquí sí, ell tot sol, i però estava en un moment de bastanta davallada, va perdre el dret a participar al campionat del món, cosa que va fer que, ensorrat com estava, busqués un canvi d'entrenador i va substituir el Vladimir Sack pel moderat i estratègic Igor Bondarevski, que el va fer ressorgir, que el va fer tornar a ser un bon jugador i guanyar el seu primer campionat absolut soviètic l'any 1961, celebrat a Bakú. El seu estil, doncs, es va convertir en més agressiu, més profund, més tot terreny, si poguéssim dir-ho d'alguna manera, i això li va permetre guanyar diversos tornejos abans d'arribar a la final de candidats, el torneig màxim, on va ser derrotat per Petrosian, aquí, però, curiosament, unes setmanes després, en un torneig als Estats Units, a Santa Mònica, va derrotar. El 1969 va tornar a lluitar contra Petrosian, aquesta vegada a la final del Campionat del Món de Moscou, i va guanyar a Petrosian, amb la qual cosa es va convertir en el campió del món, un regnat que li va durar 3 anys i que va anar acumulant triomfs, fins que l'any 1972 li va sortir una pedra a la sabata, perquè va perdre el que es va batejar com a maig del segle enfront del nord-americà Bobby Fischer a Reykjavik i en plena Guerra Freda. De fet, va tenir tot un gran ressò mediàtic aquesta final del Campionat del Món entre el nord-americà i el soviètic, perquè d'alguna manera s'estava en plena Guerra Freda i s'estava, doncs, amb una lluita somorta entre Estats Units i Rússia, i allò es va agafar com a símbol d'aquesta lluita. Amb el risc que no es fes, perquè el Fischer en un moment determinat va dir no, jo no vull entrar en política i tal, i es va presentar el Henry Kissinger i li va dir tu cap allà a fer allò i a guanyar. El maig, de fet, el va guanyar l'americà, va tenir dues fases. A la primera, el nord-americà semblava que arrasaria, però a partir de la meitat, l'Spassky, doncs, va recuperar el seu antic punx i va fer una final molt més renyida. Tot i perdre la corona, doncs, Spassky va continuar sent un dels importants jugadors, tot i ser derrotat a Leningrad per l'altra pedra a la sabata que li va sortir, l'estrella russa també, l'Anatoli Karpov, que li va robar fins i tot li va robar l'entrenador, i el Spassky, doncs, ho va culpar amb ell de la seva davallada. Tot amb això es va anar desanimant, fruit d'una malaltia crònica que tenia i que minvava els seus resultats. Es va instal·lar a França l'any 1976 amb la seva tercera dona i va continuar fent això, vull dir, participava en campionats i guanyava campionats, tant com a rus o com a francès, perquè es havia fet ciutadà francès el 1978, però el Karpov li barrava el pas, es va convertir en la seva bèstia negra i els resultats cada vegada eren més decebedors. Tot i que el Bobby Fischer, l'any 1992, el va retar, com que feia 20 anys de l'altre partit que havia guanyat, el va retar a organitzar un maig de revenja, que evidentment va guanyar el Fischer, no? Que a l'Spassky, per tant, doncs, va quedar bastant fotut, es va retirar. De fet, el 2006 va patir un ictus cerebral en una conferència que donava a San Francisco i, per tant, es va retirar definitivament dels escacs fins morir l'any passat, el 27 de febrer del 2025. Però, de totes maneres, l'Espasqui mereix un homenatge i mereix que li dediquem una cançoneta. N'hem trobat una de força, així, força curiosa, jo, la veritat, no la coneixia, és del grup català dels Un Papa, i porta per títol Escac i Mat. Per tant, en homenatge a aquesta figura del Boris Spassky, de l'escaquista rus Boris Spassky, i també com a cloenda d'aquest programa d'avui, doncs us deixem amb aquesta cançó de l'Escac i Mat dels Un Papa. I dic us deixem perquè ens acomiadem de vosaltres, Francesc Morgades, el burro al davant, i també el que ha portat avui a la batuta del programa, el Marc Pujol, el Toni Olivella, que li ha donat uns quants ajuts durant tot el procés per poder millorar-ho tot, i la Goretti Martínez, que ara s'encarregarà de penjar tot això a la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca. Per la meva part, del Francesc Morgades, doncs, esperar-vos la setmana que ve aquí, a les zones de Ràdio Televisió de Vilafranca. Ara, Un Papa i Escac i Mat.
Ser un crit al cel, obrir-te de cames, sí. Mirar de reull com un quan caga, semblar un heroi de fam. Mal que et pesi, mal que et vulgui prendre el pèl, car que gandul amb tal que et quedis escac. Just quan em recordes l'esperit d'ahir, el cor se'm torna aspre. Just fins que em diguis prou, el meu cap s'estria xut amor. Rona, quin dia més bord, sembla de fúcsia. L'alfil no es mou, et sol fer llufar.